Radio Vida.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A Sant Jaume dels Domenys s'està desenvolupant un projecte pioner on els rucs hi juguen un paper molt important menjant-se la canya americana. Per saber-ne tots els detalls, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui m'acompanya avui als estudis de Domenys Ràdio és el Xavier Pedro. Ell és tècnic del GPEC, una agrupació ecologista d'aquí. Xavier, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Molt bon dia, molt bé. Content de ser aquí.
Doncs mira, nosaltres també contents de tenir-t'hi perquè ens vens a parlar d'un projecte, no sé si pioner, però almenys que s'ha començat de fa molt, molt poquet, que és amb rucs. I els tenim just aquí, al municipi de Sant Jaume dels Domenys, amb una experiment que suposo que va per bon camí. Xavier, explica'ns de què es tracta.
Aquest projecte es tracta d'un estudi. Uh-huh. Sobretot és un projecte que dura un any i els rucs els tenim aquí a la riera del municipi durant uns 3 mesos, més o menys. Sobretot es tracta de... L'objectiu és estudiar si la pastura controlada de rucs amb una riera pot ajudar a controlar una espècie invasora, que és la canya americana. Uh-huh. La canya americana és aquesta canya que fem servir per lligar les tomaqueres. Uh-huh. Val? Doncs aquesta és una de les 100 espècies invasores més problemàtiques que n'hi ha a tot el món, i es destinen molts, molts recursos per part de l'administració i de fons privats també per lluitar contra aquesta espècie. El que fa de dolent aquesta espècie aquí, o la problemàtica que causa, és que li treu espai al bosc de ribera, no? a la vegetació autòctona que tindria que haver aquí. Uh-huh. I ja fa molts anys que van envaint, i llavors hi ha molts pocs llocs on trobem un bosc de ribera que estigui ben conservat.
Uh-huh. En aquest sentit, Xavier, què és el que s'hi està fent? És a dir, vosaltres heu posat uns rucs allà, però què és el que es fa exactament? Uh-huh.
El que es fa és estudiar si la pastura d'aquests rucs serveix per menjar-se la canya, i quines altres espècies, sobretot les autòctones, quines sí que es mengen i quines no, i la canya de quina forma se la mengen i de quina no. Mm-hmm. I a part d'avaluar si l'estada de rucs és positiva pel medi ambient, per aquest ecosistema, valorem i estudiem també si és positiu per mateixos animals. Uh-huh. Per això aquest projecte, doncs, és d'estudi, i sí que és pioner, perquè és un estudi que no s'ha fet fins ara, i també implementa molt el benestar animal, no? Uh-huh. Té un seguiment veterinari que, doncs, abans de posar els rucs va mirar que estiguessin tots bé, se'ls van fer certes cures, no?, abans de que anessin, i tenen una revisió, doncs, sobretot per mirar que els rucs estiguin allà a la riera en aquest ambient, doncs mirar si és positiu, si és negatiu o si és igual, ni fu ni fa. Uh-huh. I llavors, doncs, per saber, doncs, si aquestes accions no pretenem omplir rius, rieres i torrents de tot Catalunya amb rucs, però sí que és un mètode que és sostenible i sí que es podria aplicar en certes zones. Uh-huh. Això ho vam pensar perquè nosaltres tenim un acord de custòdia amb l'Agència Catalana de l'Aigua, uh-huh, que és qui és propietària, no, entre cometes, de tots els rius, rieres i torrents de Catalunya. I nosaltres el que fem aquí a la conca de la riera de la Bisbal, el que passa per aquí també li diem torrent d'en Gatell o torrent d'en Lluc. Mm. Val? Això és la conca, la massa d'aigua que hi ha aquí, és la conca de la riera de la Bisbal, que n'és, en aquest cas, hi ha un braç que neix aquí al Montmell i passa per aquí Sant Jaume i desemboca a la platja de Comarruga i té un altre braç més cap a la Bisbal del Penedès, que neix també a les muntanyes del Montmell, a les Juncos del Montmell, i s'ajunten tots dos al municipi del Vendrell i desemboquen a Comarruga. No? Uh-huh. Intentem restaurar doncs, aquest ecosistema, no? aquesta riera. Un dels objectius que tenim d'aquesta restauració, sobretot, és lluitar contra les espècies invasores i, sobretot, la canya, que és la que predomina més. No, uh-huh. No podem tindre un bon bosc de ribera i no pot viure la seva fauna, que està associada, la fauna i flora, perquè hi ha una espècie invasora que ocupa gran part d'aquest espai, que és la canya. Mm. Llavors, per lluitar contra la canya hi ha diferents mètodes, que un és el de desbrossar, el de tallar arran de terra, però això requereix d'un manteniment que, per exemple, perquè us feu una idea, en 2 mesos, si tu la talles, et pot passar dalt ja una altra vegada.
Creix molt ràpid.
Mm-hmm. Mm-hmm. Per tant, és un dels mètodes més barats, però no és barat, és car també.
Mm. Perquè s'ha de fer més sovint, no? Clar.
Hi hauria d'haver una brigada que cada 2 mesos anés passant per la riera. No fa massa, vam fer una desbrossada i vam fer uns 4 quilòmetres. Clar, això és molt atros, no?
Mm-hmm.
Doncs aquest manteniment perquè no el poden fer els rucs, per exemple, no?
Clar, clar. Explica'ns una mica, ja ens has dit quin és l'objectiu, mm-hmm. però explica'ns, quants rucs hi ha? Com és que heu triat aquest punt en concret? I quan va començar aquest estudi? Potser comencem pel quan, no? Quan va començar i mm-hmm. quants rucs tenim ara mateix aquí?
Aquest estudi fa 2 setmanes que hem posat els rucs a camp, però tot això requereix d'una preparació prèvia, no? Hem revisat les zones on hem demanat un permís de pastura, té el seguiment veterinari que comentava abans, hem fet visites amb els tècnics i tècniques de l'ACA, de l'Agència de l'Aigua, i bueno, tot això ja porta molta feina prèvia, i fa 2 setmanes ja va ser quan vam posar els rucs a la riera. Mm. Aquests rucs no estan lliures i no tornen a dormir a casa, diguéssim, sinó que hi ha un tancat, és una parcel·la, que és una parcel·la... Ara estan, diguéssim, a la parcel·la número 1 d'estudi.
Mm-hmm.
Passaran per 3 parcel·les, perquè el que volem és estudiar, per una banda, quines plantes es mengen i quines no, i de quina forma, perquè ens entenguem.
Mm.
I per una altra banda, també el tema de la compactació del sòl, el terra. Que si queda molt compactat o no, perquè tampoc seria el mateix posar 50 rucs que posar-ne 2.
Mm-hmm.
Ara n'hem posat 7.
Molt bé.
Val? N'hi ha de gran, hi ha mares amb els fills, que això és una cosa bueno, que hem volgut que sigui així, no? Perquè, sobretot perquè estiguin bé, perquè estiguin feliços, i perquè aquests petits que havien nascut en una granja, doncs puguin gaudir també, no? de lo que és pasturar i menjar una mica de verd també.
Mm-hmm. El que és el tancat, mm-hmm. és un espai molt gran, és a dir, o és una zona una mica reduïda que la teniu molt controlada, o és un espai molt gran que també òbviament teniu controlat.
És un espai que és força gran, és més o menys és l'adequat, una mica més gran pel nombre d'animals que hi ha.
Mm-hmm.
Val? I en principi volem... Aquest fa unes 0,3 hectàrees, més o menys, i bueno, el que hem fet primer és perquè molts d'aquests animals doncs, estaven acostumats a menjar palla i pinso, val? Molts són rucs que han anat donant amb una granja que hi ha aquí mm-hmm. al municipi, i clar, alguns estan acostumats a menjar palla i pinso i volíem veure també, doncs, a veure... No posar-lo en un lloc que només hi hagi canya, sinó que tinguin força varietat d'aliment perquè la seva adaptació sigui el més fàcil possible, no?
Mm-hmm.
També tenen una alimentació suplementària que ens va recomanar el veterinari, que és sobretot els primers dies, les primeres setmanes, a portar palla també i una miqueta de pinso els primers dies perquè els seus estómacs ho vagin aguantant.
Mm-hmm. En aquest cas, aquests rucs dius que són 7. De moment, com està provant aquest experiment?
Bueno, mira, sembla que molt bé. perquè bueno, l'objectiu era, si no mengen canya, no passa res, bueno, estudiarem a veure què fan. Tu poses allà en un tancat i es tracta de tenir-los bé i observar de què fan i registrar amb dades a veure què és el que estan fent. En menys d'una hora, des del dia que es van posar allà, ja estaven mossegant les canyes, o sigui que bé.
Els hi han agradat, eh?
Bé. Una cosa que fem per aprendre coses, no?, d'aquest comportament i com influeixen en el control de la canya, d'aquesta espècie invasora, és que unes canyes les vam deixar senceres i altres les vam tallar per veure si menjaven els brots quan començaven a brotar i poden ajudar en aquest control, o si quan estan senceres també se les mengen. Uh-huh. I efectivament se'n mengen tant els brots com quan estan senceres, perquè les canyes, la canya, el que veiem, una canya americana pot fer fins a 10 metres d'alt. Creixen molt.
Carai.
Però el que veiem nosaltres és la part aèria només. El que tenen sota és un rizoma, que és com com la seva arrel, no? És com un bulb, diguéssim, que pot estar enterrat fins a 3 metres sota terra. Per això és tan difícil de controlar. Clar, si no li treu l'arrel, sempre tornarà a sortir aquesta part aèria. Uh-huh. I a dalt de tot hi tenen com un plomero, com un plomall, i això es veu que els agrada molt, i el que fan és trencar la canya pel mig fins on arriben per poder-se menjar aquella part de dalt. I bueno, això ajuda també molt al control, perquè es diu, sí que hi ha estudis que es diu que si tu la vas tallant, es va afeblint aquest rizoma i deixa de tenir força per tornar a créixer.
Mm-hmm. Per tant, bones notícies, no?, de posar rucs en aquesta, mm-hmm, en aquesta zona. Per què vau decidir, o per què havien de ser rucs i no un altre tipus d'animal per fer això?
En pastura sí que s'utilitzen molt les ovelles i les cabres, per exemple, mm-hmm, però bueno, les ovelles crec que ni la tocarien la canya, les cabres potser, però s'ho menjarien tot, a part de la canya.
La que sí que volem, no? La fauna que sí que volem, o la flora, sí, que sí que volem, i la canya, no?
Sí, sí, els rucs doncs són, bueno, són, és un animal a part que és molt fort, i per què no cavalls, també? Mm. Els cavalls són molt més delicats, no sé ni si es menjarien la canya, això no ho he vist mai, però els rucs sí que són animals que havien viscut en aquests ambients i ho porten a la genètica ja, no? I estan acostumats a menjar aquestes coses. Sí que hem vist molt, també hem pogut aprendre, que ells mateixos es van regulant també de menjar verd, a menjar més fibra, fins i tot algun tronc d'alguna cosa, sí, i això, ells mateixos es van regulant, i en quant a salut no han tingut cap mena de problema, ni en quant a adaptació tampoc, perquè ràpidament es van posar a menjar una mica de tot, i mira que ara és primavera i tenien molt de verd, i ràpidament també van atacar la canya per d'altres flors i plantes que hi ha per allà, que ja suposàvem que s'ho menjarien.
Xavier, quan durarà aquest projecte? Fins quan els tindreu col·locats aquí, en aquesta zona? Ara deies que era la primera, no? Uh-huh. Fins a 3, però quant de temps s'allargarà?
Aproximadament uns 3 mesos, val? Perquè no està definit el dia que entren i el dia que marxen, perquè va una mica en funció d'això, del tema sobretot de la sobrepastura, perquè si veiem que estem creant algun prejudici, no?, sobre l'ecosistema que volem recuperar una mica, doncs es trobaríem abans, no?, perquè són 7 rucs i fan feina. Mm-hmm. Val? I ara, doncs, ara estan a la zona a prop de Cornudella, que si passeu per allà els podreu veure, hi ha cartells informatius que explica per què estan els rucs allà, uh-huh, i també hi ha altres cartells que posa que no se'ls doni menjar perquè formen part d'un estudi i també tenen un estricte control veterinari per poder saber, doncs, que estiguin ben cuidats, no?
Mm-hmm. Clar, aquí ara és on volia anar a parar, mm-hmm, perquè això no és un projecte que esteu fent, o sigui, esteu fent el GPEC, això ho heu promogut vosaltres, però també es basa en el voluntariat, perquè hi ha gent d'aquí al municipi, fins i tot, i també em consta que d'altres mm-hmm poblacions, que voluntàriament van a cuidar d'aquests rucs, però això és una cosa que la teniu vosaltres des del GPEC molt, molt controlada. Explica'ns una mica com va sorgir la idea de sumar-hi voluntariat en aquest projecte.
Clar, mira, és molt... Bueno, a l'estudi, aquest tipus d'estudis es fan a través de l'observació, i com més ulls siguem, doncs més coses pots observar, no? Que siguin estranyes o que et cridin l'atenció o que siguin importants de poder registrar per poder-ho plasmar després amb un informe, no? I bueno, també és una cosa que porta feines, el voluntariat doncs participa també en l'instal·lació d'estancats si vol, però bueno, el manteniment dels rucs i el dia a dia doncs requereix això, doncs més o menys un animal no el pots deixar i no anar-lo a veure fins al cap d'una setmana, no? Has de mirar que es tingui, que no s'hagi fet, que no s'hagi malmès el tancat, que no s'escapin, etc. Sí que hi ha alguns dels rucs que porten un collar amb GPS, val? que és solar també, i això ens ajuda també doncs, a través d'una aplicació podem veure on estan els rucs que els hem posat a les mares per saber si s'escapés alguna mare, i també ens marca en un mapa el recorregut que van fent per veure per quina zona es mouen més i per quina zona es mouen menys.
Molt bé.
Val? Les tasques del voluntariat doncs és això, a part de que veuen de la mateixa riera també hi ha un abeurador doncs, que anem netejant que no hi caigui cap fulla i anem omplint amb aigua, amb unes garrafes d'aigua, fan revisions del tancat per mirar que estigui tot correcte. Val? La companyia també és important, no? A vegades que a més hem triat uns animals, tenim la sort de que són molt 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 dòcils. No fan ni mosseguen ni donen coses ni res. I són un grup d'animals que són molt macos i bueno, i tothom hi pot anar a gaudir, ja sigui amb petits, amb família, o qui sigui, tant a veure-ho com fins i tot es pot entrar per poder-los cuidar una miqueta.
Però sobretot amb respecte, pels animals, perquè clar, és important també tenir-los en compte i que aquest projecte funcioni, també passa perquè tinguem respecte, no? Si algú ens està escoltant, Xavier, i diu, ostres, perquè em consta que vau fer una reunió informativa el passat mes de febrer per començar precisament aquest projecte i que qui va, doncs, voler es va poder apuntar com a voluntari, però si algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs, a mi no m'importaria poder-los anar a fer un cop d'ull o a donar-los posar-los palla o netejar-los un tros del tancat, com ho han de fer?
Doncs, per una banda, a la pàgina web del GPEC, gpec.cat, allà hi ha un apartat per apuntar-te, per ser voluntari, crec, de l'entitat, i pots indicar que és pel projecte dels rucs o per cuidar els rucs, i llavors ens posaríem en contacte amb ells o amb elles per poder organitzar. Ara mateix tenim un grup de WhatsApp on per allà no hi xerrem gaire, però sobretot quan algú hi passa, doncs posa, ok, he passat,
bé, no?
I són tots els rucs i tot bé, o els he posat aigua. I sí. I per altra banda també hi ha uns cartells, com explicava abans, que estan a la vora d'aquests tancats. Hi ha un codi QR, a part d'explicar en què consisteix aquest projecte i per què estan allà rucs, hi ha un codi QR que si li fas una foto doncs directament et porta per inscriure't en aquest voluntariat.
Si volem arribar concretament al punt on són els rucs, cap a quina zona més o menys hem d'anar? Perquè crec que és per la zona de Cornadella com cap al darrere, però més o menys si ens pots situar una mica el lloc.
Ara mateix estan a Cornudella. Hi ha un camí a l'ermita de Mare Déu dels Arquets.
Molt bé.
Que és un camí que és molt maco, no? de passejar per allà. Si des de l'ermita de Mare Déu dels Arquets creueu per anar cap a Cornudella, que hi ha un camí que hi va recte, que creu el torrent, doncs allà els veureu segur i el tancat. Llavors, aquesta setmana, a més, ha anat tot molt bé perquè... És una zona de pas molt, molt visible, en aquest cas. Clar, la riera passa, té molts trams que sobretot alguns estan poc accessibles. I en aquest primer cas, que ho vam fer aquí perquè el lloc d'on provenen està molt a prop, també És un lloc que és molt visible, molt, molt de pas, i bueno, van posar aquests cartells i hi ha molta gent que s'ha anat interessant, no? Què fan aquests rucs aquí? Hi ha un cartell que ho explica, i llavors fins i tot els veïns i la gent que passa més per allà doncs es van informant uns als altres de què hi fan allà.
Molt bé.
Aquesta mateixa setmana els canviarem de lloc i els portarem una miqueta més amunt, també a Cornudella, ja més a prop de les cases que hi ha a Cornudella, que hi ha una zona que es diu que és el Pont Romà, doncs seria la banda de muntanya, allà mateix.
Ja per últim, Xavier, perquè se'ns està acabant el temps, preguntar-te si aquest projecte teníeu constància de que s'hagi fet en altres punts de Catalunya o realment és la primera vegada que es fa?
Que sigui un estudi és la primera vegada que es fa. Val? Sí que hi ha llocs que hi ha rucs i bueno, es tenen en zones que hi ha canya i el que fan els rucs és menjar-se la canya. Per exemple, hi ha un grup hi ha un santuari de rucs, crec que es diu Donkey Fire, que el que fan és gestió forestal, val? I ells tenen en un lloc, hi ha 50 rucs i dona la casualitat que és també com un torrent i hi ha canya, i llavors allà és on em vaig fixar i em vaig inspirar jo per veure que, ostres, es mengen la canya, de veritat, fins i tot quan sembla que estigui seca, i llavors vam pensar, doncs, per què no mirem això a veure si realment és positiu o no, i bueno, això també serà un primer estudi que fins i tot algú podria agafar-lo i fer-ho encara més gran, no?
Xavier Pedro, no sé si vols afegir alguna cosa més, només dir-te que moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar aquest projecte pioner que s'està duent a terme aquí a Sant Jaume dels Domenys de les mans del GPEC. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, res, doncs afegeixo només doncs, que hi participi tothom, que és una cosa com molt de Sant Jaume, del poble, que s'hi ha anat interessant la gent, ja a poc a poc, doncs està fent un grupet que és molt maco, no? És molt interessant, això.
Xavier Pedro, tècnic del GPEC, moltíssimes gràcies i ens retrobem quan tingueu ja dades de dir això ha funcionat i ha anat la mar de bé. Moltes gràcies.
Perfecte, doncs.
Èxtasi, un clàssic de les pistes de ball. Arribarem a 11:15, escoltarem atentament què ens expliquen des dels serveis informatius i seguim amb el món del treball.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Banyeres del Penedès declara bé cultural l'ermita de la Mare de Déu Negre. La mesura vol protegir i posar en valor aquest element patrimonial. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha declarat bé cultural l'ermita de la Mare de Déu Negre. Aquesta decisió té com a objectiu preservar aquest espai amb valor històric i patrimonial, així com garantir-ne la conservació. La declaració permetrà impulsar accions de protecció i difusió d'aquest element emblemàtic del municipi. El consistori vol reforçar així el patrimoni local i la seva identitat cultural. Els bombers de Vilafranca se sumen a la campanya de donació de sang aquest divendres. El Parc de Bombers de Vilafranca participa un any més en la campanya solidària de donació de sang impulsada pels bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits arreu de Catalunya. La jornada té lloc aquesta tarda de 4 a 8 del vespre amb la unitat mòbil del Banc de Sang instal·lada a la Rambla Sant Francesc. L'objectiu de la campanya Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang és fomentar les donacions, especialment entre els joves i les persones que no han donat mai. Com a novetat d'aquesta edició, també es promourà la inscripció de donants de moll d'os, ampliant així la base de persones disponibles per a possibles transplantaments. Hi poden participar persones d'entre 18 i 40 anys en bon estat de salut, especialment joves i homes, ja que ofereixen millors resultats en els transplantaments. Torrelavit celebra les festes de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat amb activitats culturals i populars. Torrelavit acull una nova edició de les festes de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat amb un programa d'actes que s'allargarà fins l'1 de maig. Les activitats inclouen propostes culturals, musicals i tradicionals per a tots els públics. Demà dissabte es concentrarà gran part de la programació al Parc dels Miradors amb la 22a Fira de Sant Jordi, un tast de vins, una ballada de sardanes amb la cobla juvenívola de Sabadell i diverses activitats paral·leles. La jornada es completarà amb una visita al Centre d'Interpretació de l'Aigua, un certamen de lectura en veu alta i un correfoc pels carrers del municipi. El diumenge hi haurà un concert de la Coral de Torrelavit i el lliurament de premis del 31è concurs de primavera. Les festes es tancaran l'1 de maig amb una missa i un concert a l'església de Sant Josep Obrer de Can Rossell de la Serra, seguint d'un vermut popular. I acabem parlant-vos de la visita Vi i Cellers de la ciutat medieval d'Olèrdola. La visita programada aquest diumenge a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia permetrà descobrir els orígens de la viticultura al Penedès i la importància que la vinya i el vi tenien en la ciutat medieval d'Olèrdola amb la descoberta recent de diferents cellers a l'exterior del recinte murallat del conjunt monumental. La visita Vi i Cellers de la ciutat medieval d'Olèrdola s'ha previst a les 11 del matí d'aquest diumenge i és una activitat gratuïta que està inclosa en el preu de l'entrada al recinte. És imprescindible, però, fer la reserva prèvia a l'adreça de correu electrònic mag.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Nòmines més transparents, més intimitat en els accessos a vestuaris i menjadors, estrès, desconnexió digital, són algunes de les qüestions que explicarem avui al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui va sobretot de sentències.
Sí. Hi ha més sentències perquè últimament s'estan traient poques normes.
Però clar, les sentències, com sempre expliquem, senten jurisprudència.
Correcte.
I marquen una línia, no?
Marquen noves pautes i s'han de tenir en compte, sobretot per les empreses i també avancen també en drets de cara als treballadors. I ara parlarem sobre la importància també que tenen ara les fulles de salari.
Què passa amb les nòmines?
Ara ha tingut, sobretot, molta rellevància una sentència que ha tret el Tribunal Suprem respecte a un litigi que ha tingut a la Renfe, que és molt important perquè ens trobem en el dia a dia, ens trobem que moltes empreses confeccionen fulles de salari on els conceptes salarials i el desglossament de les seves partides, moltes vegades els propis treballadors ni els assessors ens trobem que no les entenem. Aleshores, per la llei de transparència, ara el Suprem ens obligarà, o obligarà sobretot a les empreses i a les assessories, a que es desglossin correctament els conceptes i tal i com es tenen que abonar. Perquè moltes vegades figuren uns diminutius en els conceptes i unes formes de càlcul que són quasi impossibles de veure la forma en què s'ha calculat, no? Ens trobem moltes vegades en què la majoria de formes de càlcul són indeterminades. Això fa que el treballador no pugui saber la forma, si s'ha calculat de forma correcta, el seu abonament. Aleshores, el que ve a determinar aquesta nova sentència és que sigui l'empresa la que faci que el càlcul l'hagi de fer correctament i evitar que el treballador tingui que calcular-lo ell per saber quin és el resultat de la seva nòmina. Aquesta situació ha vingut provocada, o el motiu del litigi ha sigut una demanda de conflicte col·lectiu de 13.000 nòmines que ha provocat o ha fet un sindicat de Renfe a conseqüència de 13.000 nòmines que van fer de 13.000 nòmines, sí, d'agents, de professionals d'aquest col·lectiu que van fer, es veu que van canviar de programa i es van fer 13.000 nòmines amb conceptes retributius diferents, amb períodes de meritació, amb períodes de vaga i casos d'endarreriments sense especificar aquests diferents pagos i amb aquestes meritacions amb diferents períodes.
Per tant, era impossible saber si estava bé, si no estava bé, clar. Què cobraves per què, què deixaves de cobrar per haver fet vaga, per exemple.
Exacte, els dies de vaga, els dies d'IT, quins conceptes havia dintre d'aquests períodes. Aleshores, clar, això va provocar un conflicte col·lectiu i el Suprem li va donar la raó als treballadors i va obligar que la Renfe li especifiqués en la fulla de salari aquests dies de situació, no? I això ha comportat que, com ha arribat al Suprem, a que l'empresa li especifiqués la forma de càlcul dels períodes de meritació de les nòmines. Què passa? Que com arriba al Suprem i unifica en doctrina, ara suposa que obligarà totes les empreses, a través també de la llei de transparència, a que facin els càlculs per saber d'on venen els números, perquè el treballador pugui calcular exactament o pugui saber exactament d'on venen la columna, sobretot, dels devengos de la nòmina. Perquè fins ara, molts cops, les empreses et donaven a tu la fulla de salari i tu espavila't i ja t'averiguaràs tu d'on et venen els números. I aquesta obligació és la que vol trencar el Suprem.
I sovint amb sigles o amb termes,
sí, clar,
que no entens.
Clar, normalment el que sol fer, ja, les empreses, normalment els programes que treballem amb nòmines solen venir 3 o 4 models, que solen ser els que venen publicats pel BOE. Aleshores, depèn de l'assessoria, ja vénen models que són bastant senzillets. Però què passa? Que molts cops es funciona també una mica com les factures avui dia. És quantia, preu i total. Què passa? Que si ja et quadra el preu inicial amb la quantia, multipliques preu per quantia i ja et quadra, no? Però ens trobem que hi ha conceptes que a vegades et posen en lloc de preu o quantia, que són pues, 30 dies treballats pel preu per dia, però ja et quadra, no? Però hi ha vegades que et posen quantia 0,70, un preu que et posen 1.000 i al final et quadra, pues, no et quadra, però no et quadra res, eh? I dius, però d'on en treuen el preu? Si el preu per dia tenen que ser 10 euros al dia, pues, i et posen un millor, pues 0,70. I dius, però com fan aquesta multiplicació? O et posen uns diminutius que dius, men? Què és això, men? Però és manutenció, a lo millor, saps? I dius, ah, vale, però és que hi ha vegades que és impossible. Després sí que és veritat que les empreses que normalment són més petitetes són molt fàcils d'entendre. Però empreses que a lo millor que poden ser SEAT, Transports Metropolitans de Barcelona,
la Renfe mateix,
la Renfe en aquest cas, empreses que són molt grans, són molt complexes. perquè jo m'he trobat a vegades aquestes empreses que m'acosta a mi inclús entendre què és el que estan pagant. I te'n tens que fixar molt bé, perquè també inclús tenen pagos que van en funció del mes anterior, perquè també paguen no per dies complerts, sinó del mes anterior. Aleshores, són nòmines molt, molt complexes, no? Però el normal és que sí que és veritat que si hi ha una major transparència i una major facilitat per part d'aquell treballador pugui saber d'on es paga i com es paga, doncs tindran molta més flexibilitat i tindran molta més tranquil·litat per saber d'on venen els càlculs que fan.
Per tant, qui ha de prendre nota d'aquesta sentència del Suprem
sobretot
són assessories i empreses.
I sobretot els programes que confeccionen les nòmines, les fulles de càlcul. Perquè nosaltres, quan fem els programes de càlcul, sí que ja se'ns pots apretar la pestanya i saber d'on ve aquest càlcul. Però, clar, això no reflecteix a la fulla de la nòmina.
Que és el que veu el treballador al final.
Claro.
Parlem del dret a la intimitat, a la feina, en dos àmbits molt concrets, com són vestuaris i menjadors, perquè sí, canvia la protecció d'aquests espais, millora.
Això ha sigut una sentència del DIC social, perquè és més ràpid, però ara ja el terme seria secció social del Tribunal d'Instància d'Oviedo. Aquesta sentència ha sigut més atrevida, que s'han donat un pas més enllà, perquè en aquesta secció de l'ús social aquest jutge ha anat un pas més enllà. Fins ara estava completament prohibit posar o instal·lar càmeres de videovigilància, com ja sabem, en els vestuaris i en els menjadors, per un tema de privacitat i intimitat, no? Però aquest magistrat ha donat un pas més enllà i ha considerat que està totalment prohibit instal·lar també càmeres de videovigilància en les immediacions dels passadissos que van en aquestes instal·lacions, tant en els vestuaris com en els menjadors, no? Això ha vingut a conseqüència d'un judici que es va portar per Mantequeries Àries, sí, mal, que l'empresa, sense haver donat precomunicació ninguna al comitè, als treballadors i al comitè d'empresa, va instal·lar càmeres de videovigilància en aquests passadissos, posant només una mera comunicació formal a l'entrada.
El cartellet que
estàs
obligat,
cartell,
no?
Sí, que estava obligat. I resulta que els treballadors no se li va dir, no se li va tampoc comunicar ni als representants dels treballadors. I a part d'això, els treballadors, bueno, pues hem de tenir present també durant que en aquestes estones de... Hem de ser conscients també que en aquestes estones dels passadissos i tal, moltes vegades hi ha comentaris entre treballadors, no?
Es parla.
Es critica, evidentment, no? I en aquestes situacions, doncs, bueno, en aquest jutge Tobés ha anat una mica, ha donat un pas més endavant, no? I ha considerat que en aquestes zones també es pot afectar a l'esfera personal i particular i a la intimitat dels treballadors, inclús el dret a la pròpia imatge, que el dret a la pròpia imatge ve regulat a la Llei de Protecció de Dades, LOPD, no? Aleshores, davant d'aquesta situació, ha considerat que l'empresa està vulnerant un dret fonamental dels treballadors i ha donat la raó a la part obrera, que seria la part dels treballadors, i ha considerat que hi ha una greu vulneració als drets fonamentals, no? en l'article 18 de la Constitució espanyola i del dret a la intimitat que està relacionada amb la protecció de dades, no? Això tinc que dir que cada vegada hi ha un abús més gran i més elevat per part de les empreses amb el tema de la videovigilància. Sí que les empreses s'aferren amb el tema de que evita furs, evita aquestes situacions, de que les empreses poden, de tots els treballadors també estableix que és un mitjà per controlar la producció, evitar furs i aquestes coses, sí, però també s'ha de posar un límit, perquè cada cop s'està tornant un gran hermano a les empreses. M'estic trobant cada cop més casos en què molts treballadors, els seus jefes o els seus encarregats, més aviat jefes, empreses petites jo parlo, no van ni a l'empresa o no van ni al centre de treball. I es dediquen només a vigilar-los per internet, a través de les càmeres. I només fan que criticar-los a través del WhatsApp haz esto, haz lo otro, no estás haciendo eso, no estás haciendo lo otro. El treballador acaba tan agobiat que també no puc ni interposar una reclamació d'extinció del contracte per assetjament laboral perquè tardarem 2 anys. El treballador acaba tan avorrit que acaba desistint i marxant.
Potser i després... és una tàctica.
Sí, clar, que és tàctica.
Per part de l'empresa, no?
Claro que és tàctica. I tinc que acabar agafant i posant una vulneració de drets fonamentals sense agafar l'extinció, perquè l'extinció com la tindré que... Com li dic a un treballador que aguanti aquesta situació d'acoso, derribo, perquè per mi és un assetjament d'acoso i derribo, perquè no l'aguanten...
Psicològicament
acaben amb ell, d'estar tot el dia el jefe controlant-lo per les càmeres de videovigilància i dient-li per al WhatsApp del grup que no estàs fent això, no estàs fent l'altre, que ho estàs fent tot malament, que pum, que pim, que pam, i després tinc que dir al treballador no, que tens que aguantar fins que el jutge extingeixi la teva relació laboral. Això és normal? Doncs pues no és normal. Pues, també hauríem de fer alguna cosa, no?, en aquestes situacions. Doncs davant d'això, pues, molts treballadors, al final, la meva consell és, mira, saps què? Marxa i ja demandarem. Primer demandem i després marxa. Perquè és que no hi ha més solució. Quina solució li puc plantejar davant això? És que no n'hi ha. Hi ha un abús...
En tot cas, aquesta sentència...
Clar, ara, davant
no és el Suprem, però...
No, però, aquest...
però aquí però, està,
però,
no?
Però també es dic... també s'ha de ser valent. Perquè també pots anar... Per això també a vegades hi ha jutges que també pues, m'agrada, perquè també poden anar pel camí de la via ràpida, ¿vale? O ser més valents i dir, bueno, és cert, no només hem d'anar només al... Què diu la jurisprudència, tot, que diuen sempre el que és el comú. No, les videovigilàncies, no està... què és el comú, que és vestuaris i menjadors. Doncs ell va un pas més. Per què? Doncs, bueno, doncs els passadissos...
Accessos també.
Doncs no ho trobo malament. Però és que hi ha empreses que dic, ja no només és als accessos, és a tot el recinte. És a tot el recinte. Què passa? Que tot el recinte també tenen dret a escoltar-te. Tot arreu. Després, quan demanes la prova, te la porten i sense àudio. Però ells en els whatsapps et controlen. I ho veus que et controlen. Com saben de lo que parles? I després com ho demostro jo? Si el jutge potser no m'estima la prova, perquè a mi l'altre dia vaig demanar les gravacions d'un àudio, perdona, perquè m'estic desfogant ara una mica, no?
No, però és un cas que estàs portant, no? Ens ajuda a il·lustrar.
Vaig demanar les proves de videogravació per un acomiadament i em contesta el jutjat que no m'estimen les proves de videogravació perquè per llei de protecció de dades ja s'han destruït. I tu et quedes. Tu creus que en una prova d'un vídeo d'un acomiadament disciplinari en el qual se m'acusa la meva clienta d'haver fet uns fets els quals estan gravats i en la carta d'acomiadament me remeto perquè me diuen que han fet aquests fets i tal i qual, l'empresa que se basarà en aquelles causes i jo demano la videogravació perquè ells me la porten i me la tenen gravada amb fotos i tal, l'hauran destruït si es basaran en aquelles imatges? I ara el propi jutjat m'ha de negar la videogravació perquè me l'hauran destruït. Però tu t'ho creus?
No, però és clar, que... per llei s'ha de destruir al cap d'X dies, no?
Però com la volen destruir? Com la destruiran? Si és el que m'aportaran
si
per demostrar...
la causa d'acomiadament...
I me la portaran a l'acte de judici. Jo el que vull és visionar-la abans de que me la portin ells. Però ara em diuen que me l'han destruït. Però qui ets tu per dir si me l'han destruït? Deixa-m'ho mirar. Bueno, en fi, doncs clar, baralles així, mil. I què t'ajugues que el dia del judici m'aportaran la videogravació per fotre-me l'encara.
Estarà destruït.
I jo no l'hauré pogut examinar abans. I me la tragaré.
Per això ja és el jutge.
Sí. Claro. Després diem molta justícia, sí, per algunes vegades.
Una altra qüestió que volíem abordar a proposta del Miquel és una sentència al voltant de la conciliació familiar.
Això és una mica trist.
Amb una nena de 12 anys.
És una mica més gran de 12 anys. Bueno, com tots sabeu, tenim totes les familiars, que tots tenim dret a la reducció de jornada per guarda legal, no? Almenys fins que el nen tingui 12 anys, sense causa massa justificada. Després les empreses sempre et poden tocar més o menys els nassos, no? Però bueno, en aquest cas sembla ser que era un agent de serveis auxiliars de l'aeroport de Palma que treballava 3 torns, de matí, tarda i nit. Resulta que va demanar una adaptació de jornada per treballar només de torns de matins, de 8 a 5, perquè suposadament la seva parella o la seva dona tenia que fer un viatge i estaria fora uns dies, uns mesos. Davant d'aquesta situació, l'empresa va demanar que acredités la situació per cuidar la seva filla en menor de 18 anys. com l'empresa es veu que va denegar la sol·licitud d'aquesta adaptació de jornada, entenent que el pare no havia acreditat per raó d'edat, accident, malaltia o discapacitat de la seva filla, o que fos dependent d'ell. Bueno, resulta que aquesta nena havia estat en tractament psicoterapèutic especialitzat a la Unitat Terapèutica d'Abusos Sexuals Infantils per la Direcció General de la Infància del Govern d'Illes Balears. Tot i això, tot i haver interposat la corresponent demanda al social número 2 de Palma, aquest jutjat va desestimar-li la demanda al treballador. Després es va presentar el corresponent recurs de suplicació en el Tribunal Superior de les Illes Balears i també per una qüestió, bueno, per qüestions que siguin, li van tornar a desestimar la demanda, ja que la seva filla era major de 12 anys i, per tant, no va poder justificar el pare que precisés atencions especials, no? Lo fort del cas és que la menor presentava antecedents traumàtics derivats d'un abús sexual sofert per part de companyes del col·legi i assetjament sexual telefònic sofert per part d'un exmarit de la seva tia. Són temes una mica greus, bueno, bastant greus per mi. La menor havia requerit ingressos hospitalaris en els últims anys a causa de la gravetat de la seu estat psíquic o psicològic i la seva sintomatologia s'agreuja en contextos d'estrès, cosa que feia imprescindible una atenció emocional especial, mèdica i psicològica.
I doncs... és evident que si la mare marxa, necessita a l'altre progenitor a costat seu, no?
Per mi sí.
Quan arriba de l'institut, de l'escola...
Pues claro, i a la nit.
I a la nit.
I més en els casos de que si el pare treballa en el torn de tarda, entenem que en torn de tarda pues, seria de 3 a 10 i el torn de nit pues, seria de 10 a 6 o de 10 a 7, no? Doncs bé, el tribunal considera que no queden acreditades les causes objectives de la menor, que la menor necessiti la presència permanent del pare i consideren que té que fer un major esforç probatori el pare. Bueno, és el típic cas en què moltes vegades pues, et quedes...
Que... Hi ha poca sensibilitat, no?, per part del jutge sí. O la jutgessa, perquè ho estem escoltant i tots pensem que és de calaix, no?, que aquesta nena... necessita el seu pare al
sí,
costat.
Sí, moltes vegades ens quedem amb aquest mal sabor de boca quan escoltem aquestes sentències. És quan et dius a vegades on està la justícia, no? En aquests casos pues, bueno, són els que em motiven a mi per intentar-los guanyar. Quan no guanyes és una frustració molt heavy, i més amb la lentitud que va la justícia, perquè quan tornin a presentar un altre cop aquest home, torni a presentar, ja tindrà 18 anys.
Aquesta nena serà major d'edat.
Ja serà major d'edat. Quan tornin a l'administració de justícia ja li denegaran qualsevol història, qualsevol dret. El tema està a tot això, ¿vale? Sí, que l'empresa és veritat, que no té cap responsabilitat, no tindria la... ¿vale? Sí, ¿vale? No? Les situacions familiars, ¿vale? Sí. Primer de lloc, ¿vale? Què li costava a l'empresa adaptar el lloc de treball d'aquest home? Perquè no crec que es trobi molts casos amb aquesta situació, això d'entrada. Després, on està la protecció de la infància i de la menor per part de l'Estat? On queda? On queda? Perquè que em diguin a mi un home que es queda sense la seva dona, que s'entequena, que és una situació de causa major, suposo que no s'haurà anat de viatge, suposo que s'ha anat per qüestions de feina o familiars al seu país d'origen, o s'haurà anat per feina, no crec que s'hagi anat allà per oci, val? Me poden explicar quin és el perjudici que li causaria a l'empresa que aquest senyor estigués treballant en un torn de matí? Quin era el... No sé, és que m'ho expliquin. Tot perquè... Què? Perquè no pot acreditar, i això també a part, perquè les malalties psicològiques i psíquiques en aquest país no estan preses en consideració. Els danys morals causats o els danys psíquics causats en aquesta menor no estan ben encaixats,
no estan protegits.
Perquè es pensen que, bueno, pues això ja es curarà. Pues no, aquesta noia, després del que ha passat, pugui tenir 12 anys o 13 anys o 14 anys, no està bé. I si és una menor i ja pot tenir 12 anys o pot tenir 14 anys, a lo millor porta 30 anys i això no ho ha superat, per molt que me diguin. Hi haurà gent que sí, hi haurà gent que no. I això, pues bueno, pues que evidenciarà on està la tutela de l'Estat endavant d'aquesta situació. Anirà a algun centre? Si el pare té que treballar, que la deixaran sola a casa? Llavors no serà un abandono? És que no ho entenc. És que, què pensen fer amb aquesta noia? Bueno, doncs jo t'ho dic. El pare tindrà que agafar, dimitir del lloc de treball i buscar-se una altra. És l'única solució alternativa que li donen al seu pare. No, és just? No.
Gens.
I ningú ha mirat per ella?
Sembla increïble. En aquest cas, l'Estat, la justícia, no l'ha protegida. Ens queden dos minutets i volia que sí. Apuntis aquests canvis de la nova llei de riscos laborals que va una miqueta més enllà.
Bueno, aquesta llei de riscos laborals que es planteja és que ara volen intentar que comencin a valorar-se més els riscos psicosocials, sobretot l'estrès, el moving, aquestes situacions, el canvi climàtic, volen que es tinguin en compte nous riscos professionals en aquestes professions tan estressants que tenim avui per avui, cosa que fins ara no estaven en la llei del 1995, que ja porta uns quants anys, 30 anys, si no m'equivoco, o més, en vigor, i ara són noves situacions, noves patologies que s'estan causant a conseqüència d'aquests nous factors de risc que fins ara no es tenien en compte i que ara es començaran a tenir, tenen molt més de pes, sobretot també el tema de la... s'intentarà tractar també molt més el tema de la desconnexió digital, el tema també del teletreball, aquestes cosetes que fins ara no es tenien en compte, ara es començaran a valorar també com un factor de risc en el treball.
De tota manera, és un esborrany. De moment,
sí.
Són intencions.
Sí.
Anirem veient com avança i com madura. Miquel Rosó, moltes gràcies per haver-nos portat a aquest món del treball, avui tot compartint aquestes sentències. Fins aviat.
Fins aviat.
Amb el món del treball posem punt i seguit. Punt i final aquesta segona hora, punt i seguit, perquè ens queda encara una tercera hora per endavant, un tercer capítol, on tindrem d'aquí uns minuts les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i de la setmana vinent, perquè divendres és 1 de maig, és festiu. Una última posada al dia de l'actualitat alt i baix penedesenca, el flaix de dos quarts, i acabarem amb Territori Penedès, avui caminant entre barraques de pedra seca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.